Bona tarda, són les 6.
Uniseguit, l'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Després d'un any i mig sense grans castells, demà a la tarda a Tarragona tornarà a viure una diada castellera que començarà a semblar-se a les d'abans de la pandèmia. En les últimes setmanes hi havia hagut diversos estira i arrons entre el Procicat i les colles castelleres que veien com en dates assenyalades i quan altres sectors culturals podien començar a reprendre la seva activitat, ells s'havien de conformar en fer només petits pilars. Ara, però, la setmana passada es van autoritzar els castells amb fins a 160 persones, una decisió que obre la porta a tornar a fer grans construccions a plaça. Tot i que s'esperava que per la Mercè ja es veiessin aquests grans castells, finalment serà demà i a Tarragona, on les gralles tornaran a sonar a plaça, coincidint amb les festes de Santa Tecla. En uns minuts en parlarem amb la colla jove dels Xiquets de Tarragona per saber com estan vivint ells aquestes hores prèvies a aquesta diada tan important. Una nova passa que ens apropa una mica més a la normalitat i que dona aire a un sector cultural que ha quedat greument tocat després de la inactivitat de la pandèmia. Pere Juventí, bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya té gairebé 70.000 vacunes contra el coronavirus caducades. Són el 0,6% de les dosis rebudes.
Salut ho atribueix a errors de planificació durant els mesos d'agost i setembre, que s'esperava més demanda de dosis de les que finalment hi ha hagut. Les dosis afectades són Pfizer, Moderna i Janssen.
I a la Palma, la lava ja ha sepultat més de 300 cases i 300 explotacions agràries i s'han desallotjat 6.000 veïns.
L'últim municipi víctima del Cumbre Vieja està sent Todoque, que està desapareixent sota la lava del volcà.
Aquesta nit entra en vigor l'autorització del govern per reobrir l'oci nocturn a Barcelona, però de moment només obriran 3 discoteques.
Els locals que tinguin espai a l'exterior podran obrir fins a les 3 de la matinada i l'horari de la restauració s'allarga fins a la 1.
I pel que fa als esports, Carla Buigas, bona tarda.
Bona tarda.
Pendents de l'Espanyol, que juga d'aquí a una hora i mitja, a 7:45, contra l'Alavés.
L'Espanyol intentarà aconseguir la seva primera victòria aquesta tarda contra l'Alavés. Els blanquiblaus necessiten els 3 punts per encarar la Lliga.
Punt i seguit.
Abans de repassar el més destacat, fem una ullada com tenim el temps amb el Jordi Miralles.
La nuvolositat es mantindrà variable al llarg de les properes hores a les comarques del sud de Catalunya, on aquest matí hem tingut precipitacions i també hi haurà força núvols a les comarques del litoral i del prelitoral, més clarenes a la resta. Aquestes últimes hores de l'estiu, que recordem que acaba a les 9:21 d'aquesta nit, vindran marcades també per un temporal marítim que afectarà la costa de Barcelona i la costa de Tarragona amb onades de més de 2 metres d'alçada a causa del vent al nord-est que hi bufarà. La previsió per demà ens anuncia augment de la nuvolositat a tot Catalunya, risc de ruixats en qualsevol moment del dia, sobretot litoral, prelitoral i punts de l'interior, no tant cap a l'àrea del Pirineu, i temperatures que seran una miqueta més baixes que les d'avui.
Per cert, que Protecció Civil ha activat una alerta al pla d'emergències Inuncat davant la previsió de pluges intenses les pròximes 24 hores a les comarques del litoral i el prelitoral català, especialment al Montsià i al Baix Ebre. Es recomana evitar la mobilitat, especialment en camins i vies secundàries. I ho dèiem ara a la portada, demà a la tarda a Tarragona es tornarà a viure això. Demà celebra la Diada Castellera de Santa Tecla, una data important ja que serà la primera diada amb diverses colles alhora i amb construccions amb tronc després de gairebé 2 anys de restriccions en el sector casteller per la pandèmia. A partir de 2:45 de la tarda, a la plaça de la Font, els Xiquets de Tarragona, la colla jove Xiquets de Tarragona, la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els Xiquets del Serralló actuaran i podran aixecar castells de 7.
Mascareta, fer castells de màxim de 15 minuts, establir protocols d'entrada i sortida i tenir la pauta completa de vacunació o una PCR negativa de les darreres 48 hores. Als menors de 12 anys se'ls faran tests d'antígens ràpids i com a màxim a cada castell hi podran ser, com deia, 160 persones. A més, els grallers podran ser 25 i hauran de complir també les condicions de grup bombolla i mantenir la distància de seguretat.
Per parlar parlar d'aquest retrobament dels grans castells amb la gent i les places, avui tenim amb nosaltres el Jordi Alomà, que és el cap de colla de la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Jordi, bona tarda.
Molt bona tarda.
Com esteu vivint aquests moments abans del retorn a la plaça?
Bueno, estem contents. No és una felicitat completa perquè no hi som tots i, evidentment, el que ens agradaria és que estigués tota la colla. Però, bueno, les limitacions, en el cas de Tarragona, per aquest estudi que estem realitzant de fa una setmana i que va sorgir després de Sant Magí, i bueno, també les limitacions que tindrem a posteriori amb l'actual protocol de cultura, doncs em fa que no puguem ser-hi tots i esperem que en un període doncs, el més breu possible de temps puguem estar-hi tots, que és quan estarem contents i és quan tindrem doncs, ja l'activació real de la colla.
I què passarà demà a plaça? Què es podrà veure? Què és el que esteu preparant?
Bueno, la idea que tenim demà, bueno, la idea que el protocol que tenim muntat és per realitzar un castell amb molt alt 3 de 7, vam quedar així amb la resta de colles de la ciutat de Tarragona, un pilar de 5, i és el que farem a aquestes festes de Santa Tecla. Evidentment, el nivell no és el que estem acostumats, però sí que venim d'on venim, doncs, bueno, ens donem per satisfets, per dir-ho d'alguna manera.
Tu deies ara, no? Venint d'on venim, ha sigut un sector que ha tingut moltes restriccions, que us heu vist molt afectats. De quina manera us heu estat preparant per fer els assajos tenint en compte aquestes restriccions que hi havia fins ara?
Bueno, nosaltres, un mes i mig, dos mesos abans de que tinguéssim la cinquena onada, havíem començat a treballar amb la canalla, amb el tronc també portàvem un mes més o menys d'activitat, amb grups de 25, inicialment amb 20, després van passar 25, que és el que ens permetia doncs, el protocol que hi havia vigent en aquell moment. I després, una vegada activat el protocol actual, que és el que treballarem de cara a Santa Tecla, estem treballant els assajos amb 140 persones.
Han estat gairebé 2 anys de gairebé inactivitat, no?, dintre de les colles. Què heu fet durant tot aquest temps per mantenir la cohesió, per seguir fent pinya?
Bueno, hem hagut de treballar molt la part social, el fer doncs, activitats que no eren doncs, de caire casteller, doncs, a nivell esportiu, a nivell de doncs, tema de documentals, xerrades, diferents accions que fessin que la colla no es desenganxés del tot, que continués doncs, vinculada al que és l'entitat, perquè el que sí que tenim molt clar i sabem que la colla viu de la seva massa social, viu de que nosaltres doncs, bueno, sempre hem estat una colla amb un volum de gent important i això ens ha portat a fer grans castells. Evidentment era una cosa que havíem de cuidar, de mimar, i hem intentat doncs, treballar molt aquest aspecte social.
Ara em deies que estàveu contents, però no del tot. Quina opinió teniu sobre les restriccions que encara estan vigents en el món casteller i què és el que encara no podeu fer, no se us deixa fer?
Bueno, el que no se'ns deixa fer és fer més de 160 persones. Evidentment, no podem estar contents perquè el volum de la colla és molt superior a aquestes 160 persones. I respectant aquestes mesures, ja bueno, tenim un percentatge gran de la colla que no pot formar part d'actuacions o d'assajos de forma conjunta amb la resta de companys. Llavors, evidentment, deixant gent fora com estem deixant, no podem estar contents. Esperem que això es solucioni en un període de temps el més curt possible. Perquè al final sí que és veritat que hi ha colles que, degut a, doncs, bueno, a la massa social que tenen, sí que són totes les persones que té la colla. Nosaltres, desgraciadament, no és així. Llavors, fins que no puguem estar tots al local o puguem anar tots a actuar, no podrem dir que estem contents. Estem menys enfadats que fa una setmana, perquè hem passat de 25 a 160, però mai podem dir que estem conformes amb això. Respectem, però esperem que tant colles com les entitats pertinents, com coordinadora, treballin per aconseguir la flexibilització d'aquest format de 160 i ampliar-ho a la totalitat de colla.
Perquè ara mateix, en el cas de la vostra colla, dels Joves Xiquets de Tarragona, quanta gent es queda fora?
Bueno, així per sobre, per exemple, si estiguéssim parlant d'una Santa Tecla normal, nosaltres es belluguem entre 450, 500, 600 persones. Doncs estem parlant de que un 75% de la colla pot quedar fora. Evidentment, no totes les actuacions belluguem aquest volum de gent, però sí que tranquil·lament doncs, un 50 o un 60% de la colla queda fora de forma regular a les actuacions que podem treballar. Per això dic que és molt important no fer doncs, ara una aturada del treball que s'està fent per recuperar l'activitat, és a dir, doncs, bueno, ens han deixat fins a 160 i ja estem contents i ja ens diran què més endavant, sinó que des d'allà s'ha de continuar treballant perquè puguem tornar-hi tots. Una de les coses que nosaltres hem decidit tirar endavant, tot i que és més limitat que l'actual protocol de cultura, és el fer l'estudi que estem fent a Tarragona, amb assajos testejats, amb les mesures de seguretat com la mascareta, un temps determinat d'assaig, ventilacions... Bueno, una mica totes les mesures de seguretat que l'hospital, la xarxa sanitària de Santa Tecla va creure oportunes per treballar de forma segura als castells i que aquestes dades, que després de dos assajos, una actuació i un test posterior a l'actuació de la setmana després, ens puguin donar dades a nivell científic per veure que la pràctica castellera és segura sempre i quan doncs, tinguem les mesures de seguretat i sanitàries oportunes.
Doncs Jordi Alomar, cap de colla de la colla jove de xiquets de Tarragona, molta sort per demà, que sabem que també creiem que és la teva primera festa major com a cap de colla, o sigui que molta sort i que vagi molt bé.
Moltes gràcies, que vagi molt bé.
Punt i seguit.
Catalunya té gairebé 70.000 vacunes contra el coronavirus caducades. Són el 0,6% de les dosis rebudes i Salut ho atribueix a errors de planificació durant els mesos d'agost i setembre, quan s'esperava més demanda de dosis que de la que finalment hi ha hagut. Les dosis afectades són de Pfizer, Moderna i Janssen.
La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ho ha comunicat aquest matí en roda de premsa, on ha defensat que el fet que la població es pugui vacunar sense cita prèvia ha dificultat l'administració de la vacuna.
Aquesta xifra, si la miren en relació a aquelles quasi 11 milions de dosis administrades, és un 0,6% de les dosis administrades. És a dir, no arriba a ser un 1%, 0,6%. I per què? Observem que, malgrat tenim tot el sistema sanitari obert, els punts de vacunació oberts, tot obert perquè la gent es vagi vacunant, la gent no acudeix a vacunar-se.
Cabezas ha afegit que països com França o els Estats Units també han caducat un 5% de les vacunes, un percentatge superior al de Catalunya. D'aquesta manera, el Departament de Salut dona per tancada la primera fase de vacunació, un cop superat el 70% de la població vacunada.
Pel que fa a l'evolució de la pandèmia, el risc de rebrot avui arriba als 68 punts i passa de moderat a baix, unes dades que no es donaven des del mes de juliol del 2020.
Baixen les hospitalitzacions per Covid, pugen una mica els ingressos a l'UCI. Ara hi ha 550 pacients als hospitals amb coronavirus, 197 a les unitats de crítics i els indicadors de la velocitat de propagació i la positivitat es mantenen estables.
I a la Palma, la lava ja ha sepultat més de 300 cases i 300 explotacions agràries i s'han desallotjat 6.000 veïns. L'últim municipi víctima del Cumbre Vieja està sent Todoque, que està desapareixent sota la lava del volcà.
La lava avança molt lentament i se situa a 2,5 quilòmetres del mar. Els experts comencen a dubtar que aquest ritme arribi finalment a l'aigua, tot i que no ho descarten.
I els gasos del volcà de la Palma arribaran a Catalunya aquest divendres. L'erupció volcànica està deixant anar grans quantitats de diòxid de sofre i és un component que ja està recobrint l'atmosfera i que ja està a camí a la península Ibèrica, Pere.
Sí, l'arribada d'aquest gas tòxic a la península coincidirà amb una forta gota freda al Mediterrani que farà que amb aquesta combinació de gas tòxic del volcà es pugui produir i es pugui causar aquesta pluja àcida.
Per cert, que la gota freda que ahir va deixar imatges impactants d'inundacions a Menorca i a Mallorca, molts científics la vinculen al canvi climàtic. Expliquen que podria provocar una important pujada del nivell del mar.
I ara ja podem veure sobre el mapa com serà aquesta pujada. La pàgina web de Climate Central permet, a partir de dades científiques, veure com quedarà casa nostra amb la pujada del nivell de mar a totes les ciutats costeres l'any 2050. Les zones més castigades són el Delta de l'Ebre, l'Albufera de València o Doñana, d'entre d'altres.
Aquesta nit entra en vigor l'autorització del govern per reobrir l'oci nocturn. Els locals que tinguin espai a l'exterior podran obrir fins a les 3 de la matinada i l'horari de la restauració s'allarga fins a la 1. Això sí, aquesta mesura no implica que totes les discoteques puguin tornar a obrir.
No, per exemple, a Barcelona només hi ha 5 locals que compleixen les condicions per obrir que imposa el Procicat, però, tot i això, aquesta nit només n'obriran 3. Totes 3 es troben al front marítim i són el Xoco, el Patxà i l'Òpium Mar.
Sobre aquesta obertura n'ha parlat aquest matí l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, al matí de Ràdio Estel.
Ricomà considera que amb l'inici de les festes de Santa Tecla aquesta reobertura no es notarà.
De fet, el que és clar és que aquesta reobertura de l'oci nocturn, que més afecta a espais a l'àrea lliure, realment tindrà poquíssima incidència, si és que no dic cap, almenys a Tarragona, que la majoria de locals d'oci nocturn no disposen de terrassa.
L'alcalde de Tarragona ha celebrat que, de moment, totes aquelles persones que han comprat entrades per Festa Major de Santa Tecla i han assistit al consistori ha gestionat un total de 30.000 entrades.
I un miler d'agents de la Guàrdia Urbana vetllaran per la seguretat durant les festes de la Mercè, a Barcelona. 467 ho faran en torn de nit i ho ha confirmat el cap del cos, que és l'intendent Pedro Velázquez.
L'objectiu és assegurar els nivells òptims de convivència, mobilitat i seguretat. Ho ha explicat, com deies, a Pedro Velázquez, però també al tinent d'alcaldia de Seguretat i Prevenció, Albert Batlle.
Bé, el tema des del punt de vista del que és la prevenció i la seguretat és que nosaltres volem una festa major que segur que serà festiva, cívica i segura. Aquest és l'objectiu que ens hem marcat.
Sobretot augmentarà el control d'establiments de venda de begudes alcohòliques i es treballarà per evitar la venda ambulant no autoritzada, sobretot d'aliments i begudes. Es desplegaran gairebé 700 operaris per reforçar les tasques de neteja. També s'habilitaran 2 punts d'informació i assessorament en matèria de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
I en la plena política, d'aquí a 3 setmanes el govern portarà els pressupostos al Parlament. A hores d'ara, el conseller d'Economia Jaume Giró exclou el PSC del Pacte dels Comptes i assegura que l'únic acord que contempla és el de la CUP. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. Giró ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio que les reunions que ha mantingut amb els anticapitalistes han anat bé, sobretot perquè l'executiu no apujarà els impostos a Catalunya i treballa per beneficiar els col·lectius més vulnerables. De moment, el conseller d'Economia només veu viable un pacte entre les forces independentistes.
Normalment, pactes prioritàriament amb qui tens la majoria d'investidura. I, per tant, la nostra voluntat i la del conseller d'Economia en particular és pactar els pressupostos amb la CUP.
Giró també ha confessat que va demanar no ser a la taula de diàleg perquè una cosa és governar el país i l'altra és la negociació política.
I Judit, el Partit Popular també va anunciar fa 3 setmanes que l'exdelegat del govern a Catalunya, Enric Millo, presentaria un recurs contra els indults als líders independentistes. Doncs bé, l'anunci s'ha complert i avui l'expresident de l'ANC, Jordi Sánchez, ha rebut la corresponent notificació del Ministeri de Justícia.
Sánchez ha publicat a Twitter el document que ha rebut a casa i que l'informa que Enric Millo ha interposat un recurs contra la seva llibertat. En el tuit ha qualificat l'acte de venjança i odi i ha afegit que una mica de dignitat a la vida no va malament. El de Millo és l'últim dels 6 recursos contra els indults que ha rebut el Tribunal Suprem. El termini per presentar-los ja s'ha acabat.
Gràcies, Judit. El Consell de l'Audiovisual de Catalunya celebra que el govern espanyol hagi ajornat la llei de l'audiovisual, però alerta que només estaran satisfets si realment es fixa una quota mínima pel contingut en català.
El text de la norma s'havia d'aprovar al Consell de Ministres d'ahir, però a última hora va saltar de l'ordre del dia, després que Esquerra alertés que el seu sí als pressupostos dependria en part de la blindació de la llei del català. El president del CAC, Roger Lopaje, celebra en declaracions a aquesta ràdio l'ajornament de la llei, tot i que assegura que l'únic escenari que contempla com a vàlid és que el govern espanyol blindi el català.
Home, realment que no s'hagin recollit unes al·legacions que creiem absolutament raonables ens preocupen extraordinàriament i sobretot ens preocupa pel futur del català en l'àmbit audiovisual, que creiem que és molt important perquè la gent jove consumeix molts continguts audiovisuals a petició.
Lopaje celebra també de l'anunci que va fer ahir l'executiu català que contempla en el pla de govern la creació d'un hub audiovisual a Catalunya.
I en economia, el Banc Sabadell ha presentat avui la seva proposta d'ERO amb prejubilacions a partir dels 56 anys i baixes incentivades. Els sindicats qualifiquen la proposta de vergonyosa i mantenen les jornades de protesta que començaran demà dijous.
L'ERO afectarà gairebé 2.000 treballadors a tot l'Estat. La primera oferta del Banc Sabadell exclou els treballadors d'entre 50 i 55 anys i els majors de 63 anys en tractar-se de col·lectius difícils de recol·locar al mercat laboral. Els sindicats han exigit la retirada de l'ERO perquè aleguen que no hi ha causes econòmiques, productives i organitzatives que justifiquin un ajustament d'aquesta magnitud i es conjuren a partir d'aquest dijous a frenar un ERO que defineixen com a salvatge.
Professorat i centres escolars tendeixen a fer repetir una mica més els nois que les noies. Ho ha explicat el cap de projectes de la Fundació, Jaume Bofill, Miguel Ángel Alegre, en una entrevista al matí a Ràdio Estel.
El sociòleg apunta que existeix una desigualtat educativa que té a veure amb el gènere i que en aquest cas les beneficiades són les noies.
Hi ha unes desigualtats educatives que tenen a veure amb el gènere i en aquest cas les beneficiades, per entendre'ns, són més les noies. Tot i així, una cosa que també es veu és que a igualtat de competències, és a dir, una noia que demostra unes competències, que rendeix una manera, que té unes determinades notes, qualificacions, que un altre noi, el sistema, el professorat, els centres tendeixen a fer repetir una mica més els nois que no pas a les noies.
El sociòleg també ha explicat que el fet que l'alumne repeteixi ha d'anar acompanyat d'unes ajudes de reforç en el curs següent o bé que tinguin algun tipus de material que s'adapti a les dificultats. Però el sistema educatiu potser no s'ho pot permetre.
La repetició no és una mesura barata, és a dir, sembla que no costi res, però en realitat repetir al sistema educatiu li costa molts calés. Més calés dels que costen aquests suports que aquest alumnat hauria de poder rebre en el curs següent.
Recordem que les dades que ha presentat aquesta setmana l'OCDE donaven a conèixer que Espanya multiplica per 4 la mitjana internacional del nombre d'alumnes de secundària que repeteixen.
El govern espanyol declara Alcanar i Vinaròs com a zona catastròfica per les pluges de principis de setembre. La declaració els permet l'accés a les ajudes per reconstruir els municipis després que les pluges torrencials causessin destrosses greus.
L'acord, però, deixa fora altres zones limítrofes com Ulldecona i Sant Carles de la Ràpita. L'executiu espanyol també ha declarat zones afectades greument per emergències altres territoris que han patit inundacions i incendis forestals de grans proporcions. En aquesta línia ja inclouen les inundacions de Mallorca, Menorca i Toledo.
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una persona que va aparèixer calcinada a l'interior d'un vehicle al municipi d'Albinyana, al Baix Penedès.
Els fets van passar aquest dimarts a la mitjanit. Una trucada va alertar d'un incendi en aquesta localitat. Quan els bombers van arribar al lloc dels fets, es tractava de l'incendi d'un vehicle. Van informar la policia que a l'interior hi podria haver el cos d'una persona. En arribar al lloc, els agents van trobar el cadàver calcinat. L'estat del cadàver no ha estat permès saber si es tracta d'una dona o d'un home. La investigació es troba sota secret de sumari.
I investiguen el cas d'un home que aquesta nit s'ha presentat a la comissaria dels Mossos de Vistalegre a Girona amb ferides d'arma blanca.
L'home d'entre 30 i 40 anys tenia dues punyalades, una a l'esquena i l'altra a la zona de la clavícula. Una ambulància del SEM va traslladar el ferit a l'Hospital Trueta. Segons fonts del centre, la víctima hi ha quedat ingressada en estat greu però estable. La policia està pendent de prendre-li declaració per intentar aclarir el que va passar.
A Vic, un menor ha resultat ferit en caure per un balcó quan es disposava a robar en un pis. El jove ha estat traslladat a l'Hospital Clínic de Barcelona.
Els fets van tenir lloc diumenge a la nit al carrer Pius 12. La investigació apunta que el menor estava intentant escalar per la façana per entrar a robar en un dels pisos. A causa de la caiguda va resultar ferit i va ser traslladat a l'Hospital Clínic de Barcelona. El seu pronòstic és reservat.
I a Andorra, la polèmica per l'ús del vel islàmic a l'escola passa del Liceu Comte de Foix al govern andorrà.
La denúncia d'una família contra el Liceu Comte de Foix per prohibir a la seva filla portar el hijab a l'escola ha activat una situació que fins a la data i de manera pública no s'havia donat al Principat i que compromet el govern més enllà del Ministeri d'Educació. El cas es va donar la setmana passada a l'inici del curs escolar i des d'aleshores cap dels dos nens ha tornat a l'escola en senyal de protesta, ho explica el Diari d'Andorra.
La Comissió de Participació Ciutadana d'Andorra, presentada per la ministra d'Administracions Públiques i Participació Ciutadana Trini Marín, arrencarà el pròxim 2022.
L'objectiu d'aquesta comissió, en paraules de la ministra, és que la ciutadania pugui prendre part de les polítiques públiques i fer-la partícip de les decisions polítiques que puguin sorgir. Ho explica també el periòdic d'Andorra.
Punt i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
I acabem amb els esports, Carla. Estem pendents de l'Espanyol, que juga d'aquí una estona a 8:15 contra l'Alavés a l'RCD Stadium.
L'Espanyol té la necessitat d'aconseguir avui davant el CUE de la Lliga la seva primera victòria. Vicente Moreno insisteix que necessiten sumar 3 punts per estar més tranquils i millorar posicions. El duel arriba 3 dies després de rescatar un punt amb un gol a l'últim minut contra el Betis al Villamarín i 3 dies abans de trobar-se amb el Sevilla al Sánchez-Pizjuán. 7 dies exigents que donen poc marge a l'error. En el partit d'avui, Moreno no podrà comptar amb Aleix Vidal, que s'afegeix a la llista de baixes, on ja hi ha Oyarzabal, Puado i Yagüel Herrera.
I aquest migdia Koeman ha sorprès amb la roda de premsa prèvia al partit de demà contra el Cádiz. El tècnic ha llegit un comunicat seu i no ha acceptat preguntes dels periodistes. No ha durat més de 3 minuts.
En aquest comunicat, Koeman demana suport incondicional en paraules i fets cap a la política tècnica i el procés de reconstrucció en què es troba la plantilla.
El proceso en que nos encontramos la plantilla con nuestro equipo se merece ser incondicionalmente respaldado en palabra y en hechos. Apoyan la política técnica y el proceso que estamos realizando.
Demana que es tingui paciència amb els joves que poden arribar a ser dels millors del món d'aquí uns anys. Aquests jugadors són els que tenen cabuda en aquesta nova reconstrucció de l'equip.
Lo bueno de volver a reconstruir el equipo es que los jugadores jóvenes tendrán oportunidades como en sus días las tuvieron Xavi y Iniesta. Pero se pide paciencia.
En aquesta línia, l'entrenador ha explicat que jugar a Europa és un aprenentatge per a aquests joves. Ha remarcat que no es poden esperar miracles a la Champions i que la derrota contra el Bayern s'ha d'analitzar des d'aquesta perspectiva. Ha apuntat que quedar en una posició alta a la Lliga seria tot un èxit. El comunicat és exclusiu de l'entrenador. Ni el departament de comunicació del club ni la Junta estaven avisats. I tampoc els mitjans. L'entrenador tan sols ha avisat els capitans al finalitzar l'entrenament. Fet, doncs, que manté la forta tensió entre Koeman i Laporta.
Tot això el dia que el Barça viatja cap a Cádiz per disputar demà la 6ª jornada de Lliga.
La convocatòria de demà és gairebé idèntica a la de l'últim partit contra el Granada. El tècnic segueix comptant amb tots els jugadors que té disponible. L'únic canvi que presenta és Nico del planter per Valde, que avui no s'ha entrenat per lumbàlgia.
I avui també juga el Barça de bàsquet, la 2ª jornada de la Lliga Endesa, amb la visita a la pista del Gran Canària.
Els blaugranes arriben a Les Palmes després de suar diumenge passat per superar l'UCAM Múrcia en l'estrena de la temporada. Els de Jessica Vicius van deixar escapar una renda de fins a 14 punts en el tercer quart, on un parcial de 16-30 va fer que s'arribés a l'últim quart amb el marcador igualat. Pel que fa al Gran Canària, ve de guanyar el Fuenlabrada, també diumenge passat, en un duel que es va resoldre a la pròrroga. L'enfrontament es podrà veure a partir de 9:45 pel canal Vamos de Movistar Plus.
Avui fa 10 anys que la banda nord-americana REM es va separar. Després de 30 anys junts i de singles que van donar la volta al món, com Man on the Moon o aquesta que escoltem, Everybody Hurts, el 2011 els de Michael Stipe anunciaven la dissolució definitiva del grup. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hi ha hagut el Pau Massip i a la tècnica el David Morral. Més informació als butlletins horaris i a la web i a les xarxes socials de Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits. El magazín del vespre a Ràdio Estel és...
Camins.
Ens va costar una mica escollir el nom, també us ho dic.
L'actualitat social i religiosa és a...
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre...
Camins.
Això és cosa del director, que ens va donar l'horari, culpa seva.
Tots plegats farem...
Camins.
A Ràdio Estel.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en lo que dijo Eduardo.
Si somos más, pagamos menos. Matemática pura.
Uy, pues tienes razón. ¿Qué dice el resto del grupo?
Perfectísimo.
Vale.
Sí, a todo.
Brutal.
Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora los grupos de 4 a 9 personas tienen un descuento del 8% sobre cualquier precio disponible. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromet e Intercity. Descúbrelos en renfe.com.